Em centraré en dos aspectes. Un seria l'aspecte del teatre i l'altre és l'aspecte de la prosa i de la llengua. Bé, en el Rosselló, a la part que tinc recollit del teatre, bastantes notícies, i d'altra banda hi ha també l'aspecte de la universitat, que ja mereixeria un capítol a part. Hi ha l'aspecte del goig, que el tenia que tocar una professora i amiga francesa que avui no ha vingut, que és la part del goig, que també, com que és literatura popular, té molta importància. I després hi ha la part de la prosa i la literatura lligada i la llengua lligada al món de l'impremta. Bé, sobre el teatre, fa poc vaig fer una altra conferència a Perpinyà sobre el teatre rossellonès i vaig editar allà el text de la conferència, i per no repetir un text que ja ha sortit. Per tant, seré una mica breu. Només volia explicar que durant el segle XVII funciona a Perpinyà la Casa de les Comèdies, i hi ha documents d'arxiu amb tota mena, podríem dir, de certificats i de contractes que es fan a diverses persones. Hi ha la presència també de teatre castellà. Pensem que moltes companyies espanyoles que anaven a París o que anaven cap a Europa, doncs feien estatge a Perpinyà, i d'altra banda Perpinyà era el llave i muro d'Espanya, i hi havia una administració, una soldadesca, i això fa doncs que tant a nivell imprès de teatre com de llibres de devoció hi hagi la impremta castellana a Perpinyà, sigui molt important. Per tant, a Perpinyà, al Rosselló, al segle XVII, hi ha un teatre passionístic, teatre de la passió, teatre de la mort i passió de Jesucrist, hi ha un teatre hagiogràfic, hi ha un teatre profà. El teatre passionístic no és res més que l'adaptació a la mentalitat del barroc dels vells misteris dels segles XIV i XV, és a dir, quan la nova mentalitat demana una nova redacció d'aquest misteri. I jo he trobat una passió de 1696, una passió barroca, una passió d'autors, que hi ha l'anagrama Ad Majorem Gloriam Dei a la fi de l'obra, i sembla ser doncs que almenys la còpia seria d'un jesuïta i podria ser una de les úniques mostres de l'anomenat teatre de col·legi. D'altra banda, en aquest mateix manuscrit hi ha una loa profana del desdeny amb lo desdeny, traduïda al català, que no sabem si era una traducció catalana de l'obra de Moreto o era una obra catalana amb el mateix nom. I també doncs hi ha la relació dramàtica de la nativitat del fill de Déu. Sobre aquest punt, sobre aquest manuscrit, que hi ha aquestes tres obres, volia remarcar que els personatges de la relació dramàtica del fill de Déu i els personatges de la loa dramàtica duen els mateixos noms que les obres de Fontanella, és a dir, els noms dels personatges són els mateixos que surten a lo desengany i a les altres obres de Fontanella, i fa pensar doncs que o bé no puc assegurar que fos el propi Fontanella que redactés aquest manuscrit, però sí que hi ha bases sòlides per pensar que o bé els seus amics o bé influències de tota aquella gent que va marxar cap al Rosselló provoqués doncs la redacció d'aquest manuscrit. I bé sabeu doncs que Fontanella es va exilar al Rosselló i ja vaig editar la correspondència amb la universitat. Fontanella em sembla ser que hauria pogut ensenyar retòrica a la Universitat de Perpinyà i en canvi és professor de dret canònic, i els estudis literaris de la Universitat de Perpinyà són, diguéssim, dolents, no, gairebé no n'hi han. D'altra banda, encara no fa gaires dies vaig trobar també la correspondència de la família Fontanella, és a dir, si de vegades em dóna temps llegiré una carta del fill d'en Fontanella, i la presència de Fontanella al Rosselló és molt important perquè aquesta la loa del desdeny amb lo desdeny és un teatre amb clau, és un teatre per iniciats, és un teatre amb una llengua culta, i això doncs és mostra de que hi havia un petit grup reduït, selecte, al que anava dirigit, és a dir, com una mena de teatre d'assaig o teatre de càmera. Quan el teatre religiós, hi ha un teatre geogràfic. Pensem que en aquell temps també al Principat hi havia un teatre de Sants molt important, pensem en la Comèdia de Santa Bàrbara, i al Rosselló, a més d'haver-hi còpies de la Comèdia de Santa Bàrbara, trobem còpies en català de la Victòria Cristo de l'aragonès Bartolomé Palau, és a dir, còpies en català, i també he trobat a Vic, també n'hi ha a Cervera. Per tant, mostra que els catalans es dedicaven, quan un tema els interessava, a traduir, i és curiós doncs veure com l'obra d'un aragonès és traduïda al català. I amb una altra obra, amb un altre misteri del segle XVIII, he trobat la traducció catalana de la quinta angústia de Timoneda, i es fa molt difícil parlar amb tots aquests temes amb una gran seguretat, perquè aquests misteris sempre eren refoses de misteris antics, i per tant és molt difícil deslindar el que és creació o el que és còpia o el que és refosa. M'interessa remarcar del teatre religiós la tragèdia Fructuosa de l'il·lustríssim màrtir Sant Fructuós, i altres obres d'aquest tipus en les quals, per exemple, hi han alguns personatges que parlen en forma de, és a dir, la forma de parlar és un sonet, i són obres calderonianes, obres amb un gran aparell al·legòric. Fixeu-vos aquí, us llegiré, diu, hi ha un personatge i diu: aquí Daniel, això és l'obra La tragèdia Fructuosa, diu: aquí Daniel farà una poca de pausa per prendre l'aliento i per donar ocasió i temps als oients de ponderar i comprendre el sentit del sonet, que s'hi ha de dir amb molta gravetat i pausa, clar i distinct, per poder en ell reflectir, com també en el següent. És a dir, que una obra que incorpora sonets a dintre dels parlaments i que teòricament va dirigida a un públic llec, a un públic de pagesos, perquè recordem que aquest teatre s'escenificava a les places dels pobles amb motiu de la celebració de les festes patronals, i a més hi ha tota aquesta parella ideològic de com el procés que ara fa la televisió d'adoctrinar. Aquest teatre servia doncs per adoctrinar a les masses. Amb un altre sonet d'aquest, els pagesos ja, és a dir, el compositor d'aquesta obra diu, amb un altre sonet dirigint-se a l'auditori, perdonen los ingeniosos nostre idioma i modo impur, amb sonor los més celosos cubren nostre ferro obscur, pagesos lo tenim dur, però som molt generosos en servir los desitjosos amb un confem i segur, si en tragèdia tan santa lo gust de tots no acertam, no ens pesa no, si és la culpa, amb musa que clar vos canta, que el sant sols representam per nostre fruit que ens disculpa. És a dir, que hi ha un treball versificador important, però sobretot del teatre volia destacar una altra obra molt important que Pons no va arribar a estudiar, i és la que jo he trobat al manuscrit a Montpeller, Alfons Ballat, i que presentarem aquest manuscrit en el proper Congrés Internacional de Llengua i Cultura Catalana, que es farà a Tolosa del Llenguadoc. Bé, aquest manuscrit se'n diu Lo judici de Paris Pastor, i està datat a 1705. Bé, hi ha una data contradictòria, és de començaments del 18, i és una obra mitològica sobre el tema del judici de Paris, bé, que les estrelles li demanen doncs quina és la més afortunada. Però aquesta obra, si l'explico aquí, és perquè és una obra que el 50% dels personatges parlen en occità, i l'altre 50% dels personatges, bé, no és matemàtic el tant percent, però parlen en català, i és una de tantes mostres de que el teatre durant el segle XVII era un teatre bilingüe, és a dir, amb el castellà també es feia amb el català, ho feien a València, ho feien a Portugal, ho feien a França. Però anar rastrejant l'origen d'aquesta obra, El judici de Paris Pastor, doncs m'he donat que aquesta obra és la refosa d'una obra que es va representar a Béziers a l'any 1620, una obra que se'n deia L'ajugament de Paris, i era una obra que va tenir dues edicions impreses a Béziers, i llavors el que fa l'arranjador rossellonès, és a dir, a l'obra primitiva, a l'obra occitana, els personatges parlen francès i occità, parlen amb alexandrins, i en l'obra catalana parlen occità català i els alexandrins són substituïts per metres d'hexasíl·labs i heptasíl·labs. Per tant, és un teatre més de caire popular. I d'altra banda, en aquesta obra rossellonesa intercalen un altre personatge que no surt en el primitiu, que es diu Don Leandro, és a dir, que Don Leandro seria la presència de la comèdia castellana, que té una mena de criat que li porta encàrrecs i són aquests criats que passen gana, és a dir, serien aquest teatre de comèdia castellà amb el Pícaro i tota aquesta història. També no tinc temps aquí per explicar-ho, però hi ha una gran quantitat de festes profanes, és a dir, sabeu que Perpinyà era un lloc de pas. La gent que venia de França o dels Països Baixos o d'Alemanya cap a Espanya s'aturaven a Perpinyà i viceversa. I per tant, he trobat del 17 una gran quantitat de festes públiques, he trobat una gran quantitat de festes amb honor de Sant Josep, festivitat de Santa Teresa, canonització de Sant Andreu Corsino, festivitat de Sant Home Bono, festes amb l'Immaculada Concepció, totes amb el seu corresponent obra de teatre que es representava i amb les cavalcades que es feien pel carrer. Bé, deixant de banda ja el teatre, passo a veure un moment la prosa. Bé, la prosa és un altre dels cavalls de batalla del barroc. La prosa generalment ningú en sol parlar. Només a títol d'exemple us llegiré les peces de prosa del segle XVII que jo he vist i que estic estudiant. Memòries de Gironi Cros, que són les d'un cirurgià de Perpinyà, molt interessants, comencen el 1597 i acaben el 1638. Hi ha Un viatge a Jerusalem de 1620, és una obra manuscrita en poder d'un particular. Hi ha les memòries de l'Arxiu de Sant Joan, hi ha les memòries del notari Pere Pasqual, 1595-1632. Hi ha les memòries de mossèn Arnau, colliure 1676 i arriba fins a mitjans 17. Hi ha les memòries de mossèn Curp. Hi ha el llibre de memòries des de l'any 1590 fins a l'any 1712 de l'església de Sant Jaume de Perpinyà. Hi ha els llibres parroquials i consuetes de Vinçà, Eus, Palau del Vidre. Hi ha les memòries del convent de Caputxins de Perpinyà, etc, etc. Per tant, la prosa del 17 és una prosa desconeguda i això ja no m'embolico amb els llibres de mística, tota la corrent mística, com és els llibres de Pere Nicolau, els llibres d'Honorat Siuró, el llibre de la primera missa i cofreria del Roser, el llibre de Francesc Maré, el llibre de Guilla, és a dir, que la mística tenia una gran predicació en el barroc, és a dir, que hi ha una prosa molt i molt important. Bé, però el plat fort que jo tenia preparat, per dir-ho d'una manera, era que, d'altra banda, amb aquest treball que estic fent de fer un examen global de tot el que fa el Rosselló, era que estic també treballant en un altre tema sobre la impremta del Rosselló. I la impremta del Rosselló m'ha obligat a llegir o veure tots els llibres, tant castellans com catalans, que he vist, i he vist per veure els prefacis, per veure els anys d'edició, per veure, doncs, si hi havia poemes, etc, etc. I llavors, en les nostres històries de la llengua catalana, quan tothom parla de la defensa de la llengua catalana al Rosselló, tothom només parla de l'Andreu Bosch. I jo ara llegiré molt breument dos o tres ratlles, dos o tres frases de cada autor on hi he trobat exemples de que, bé, que aquí podríem matisar. Uns que escriuen en castellà perquè diuen que és la llengua universal. És a dir, ja sabeu que durant el segle XVII, doncs hi ha la problemàtica, hi ha el XVI també, si s'ha d'escriure tal com es parla, si la llengua catalana és apta per la creació literària, si hi ha una desconfiança en el cas del català, hi ha el procés de substitució català-castellà, si la llengua catalana és curta, hi ha el tema de la predicació, hi ha el tema de que si s'ha de tornar als autors clàssics, etc, etc. Bé, per tant, sobre aquest tema tinc una antologia. Ahir hi haurà alguna sorpresa perquè hi ha uns textos totalment desconeguts. Per exemple, començo de l'any 1590, hi ha un senyor que es diu Miquel Llot, llibre primer dels miracles que el senyor ha obrat, etcètera, etcètera. És un llibre un llibre mística que parla del Sant Joan Baptista, publicat a Perpinyà, bé, no dono cap més referència, i diu: i en ma pròpia llengua catalana, així per fer-ne ella natural, la qual nunca és bé negar-la, com perquè amb major compliment s'aprofitassen l'ús d'aquesta terra i de tota Catalunya, perquè encara que en ella hi hagi molts que van amb la boca oberta per oir i llegir la castellana, però vinguts a la pràctica no entenen la meitat de les paraules, el que és molt gran falta per haver-se'n d'aprofitar. A l'any 1590 hi ha un frare que es diu Miquel de Corrons, publica un llibre que se'n diu llibre en el qual se tracta de la miraculosa conversió i santa vida del Sant Honorat. D'aquest llibre, publicat a Perpinyà el 1590, n'hi han dues edicions a València el 1495 i l'altra el 1513. I en el prefaci en castellà diu: y aunque fue impreso el año de 1513 por Jofre de Brianzo en València, me ha parecido hacerle imprimir, mudando algunos vocábulos muy antiguos y viejos, antes bien se ha imprimido en su propia lengua catalana antigua y limosina, para que con mayor facilidad se puedan leer y entender a la gente común. És a dir, que aquest és un d'aquells casos que, si tinguéssim les dues edicions de València i aquesta tercera de Perpinyà, es podria veure si aquests mots obscurs que han canviat és el mateix cas, per exemple, de que es fa amb l'edició de Bonlleví, de Ramon Llull, on troben que hi ha una llengua encarcadada i hi ha uns vocables que no s'entenen. El 1604 hi ha un frare d'Olot que es diu Fra Miquel Mates, que publica un viatge a Jerusalem. No és el mateix que he dit abans, l'altre era manuscrit i aquest és imprès. És un llibre de viatges molt interessant, que jo no he vist ningú que es mantés ni que estudiés. És un llibre amb una prosa molt interessant, és un llibre que se'n van fer dues edicions, una a Barcelona l'any 1604 i se'n va fer una altra a Perpinyà uns anys més tard. Bé, llegiré el pròleg també, com hem fet fins ara, un moment. Diu: tres causes m'han mogut a escriure en llengua catalana. La primera perquè a més natural, la segona que ho dec als de ma terra i pàtria, on són pocs els que entenen la castellana, la tercera i última és que, com no estiga versat en ella, no em sóc tingut de valer de treballs de ningú. Però és curiós, perquè en aquest llibre que no esmento aquí, tots aquests llibres solen portar poesia, solen portar sonets, redondilles en català i castellà, i no hi ha temps de parlar-vos de la poesia d'aquesta època, però l'autor, jugant amb el seu nom Mates, de Mata de Llorer, ho dic perquè si no el sonet que ara llegiré no s'entendria, doncs fa una apologia de la llengua catalana en forma de sonet, i diu: los catalans, los que són més banyats i refrescats en la font de Castàlia, hagin favor de la florida Tàlia per celebrar de Mates los dictats, pois avorrits o al manco oblidats de son parlar natural català, los més emprenen a escriure en castellà. No ho fa Miquel, celós de sos passats, usant-la molt, i ara remarca: si bé és mig avorrida la natural i catalana llengua, per ser amic lo món de novetat, la novetat de la llengua castellana. I acaba amb aquest tercet: les muses, doncs, d'amor-te molt florida, lo coronin i desterrin la mengua, adornant bé de Mates el seu cap. Bé, aquest és un sonet que crec inèdit i que tampoc en una història de la llengua és prou il·lustratiu. El 1627 farà Reginaldo Poch, escriu un llibre en castellà a Perpinyà que se'n diu Compendio de la vida, muerte y milagros de los dos gloriosos labradores de Sant Galderic del Canigón i Sant Isidro de Madrid. En aquest llibre hi han uns goigs en català i l'autor escriu aquest llibre en castellà i diu: diu, así que catalán soy y de tal me precio que si escribo en castellano es porque es más extendida la lengua y deseo se entienda la devoción de estos santos. És a dir, és una altra branca de tot un corrent de Jeroni de Pujades, quan fan la crònica, que escriuen en castellà perquè és una llengua més universal. 1630, Pere Nicolau escriu Llibre i declaració dels noms i virtuts de Maria i diu: haver escrit aquest llibre en nostra pròpia i natural m'ha obligat lo que dec a ma nació, pàtria i parròquia. El 1644, aquesta potser és una de les apologies més importants. Fèlix Elias Estrugós, autor d'un gran nombre de poesies que estan en el prefaci d'aquest llibre i autor també d'un dels primers diccionaris d'escriptors catalans, elenc d'escriptors catalans, etc., diu en el prefaci, és estat molt gran l'escriure en català perquè els que deurien fer estudi en parlar llur llengua nativa l'ho posaren algun temps en la castellana, atrets de la dolçura d'ella i aplaudo dels que, aficionats a volta de paraules, alaben el qui més xarra, el qui la parla més culta i a vegades oculta. I així, per falta d'estudi, si a pocs que sàpien parlar català i menys escriure. Falta per ser gran que si l'abraçassin, l'ús naturals, i posassin cuidado en ella, no és tan estèril que no produís els mateixos fruits i fecúndia que han mostrat en ses obres don Francisco Robusté, el doctor García, Mr. Carlos Amat, Jofre Anglesell, Joan Terré, doctor Nogués i molts altres que en vers català i amb aquest idioma que anomenen estèril han dit el que es podia dir amb la fecunditat castellana i l'eloqüència grega, testimoni totes les obres del gran poeta Ausias Marc. Essent més dignes d'alabança per fer de poca estrofa grans vestidures i a terra seca produir copiosa abundància de flor i fruit. Citaré en el discurs d'esta obra, sempre que puga, autors catalans perquè veges que no són pocs els que han escrit així en propi idioma com en estranger. Te'n faré un elenc al fi d'aquesta carta i si a cas erro, etc. Bé, però el cas potser més paradigmàtic encara d'aquest desconeixement de la llengua catalana del segle XVII és un llibre que Pons no va arribar a veure, que és el d'un jesuïta que es diu Anton Ignasi Descamps i Tort. És un llibre que a l'Enciclopèdia Catalana, quan surt aquest senyor, com que és jesuïta, ja se'l carreguen per jesuïta, en el sentit de que sembla ser que també va col·laborar amb els jesuïtes francesos i va predicar en francès davant dels reis de França. Però en aquesta obra he trobat una altra apologia a la llengua catalana molt àmplia, que aquí no me dona temps que parlar. Bé, tampoc he parlat abans de l'Andreu Bosch, per ser el més conegut, però el problema de l'Andreu Bosch i el problema d'en Descamps sobretot, bé, tot això ja ho publicaré si surten les actes amb notes, és que té una sèrie de problemes per saber com ha d'escriure, i per exemple jo aquí us en llegiré doncs un parell de fragments. Diu, com s'ha d'escriure, lletres patentes o patents, perquè estos noms uns acaben en va en el nominatiu singular, com diu dona, és parenta d'aquell altre. I que m'ha mogut aquí per anar tan remirat en aquestes notes i avisos és per informar principalment els qui de nou vindran a es país, terra, per a fructificar en la vinya del Senyor i que no saben l'idioma d'ella, a glòria del mateix Déu i bé de les ànimes, que es cercant en aquesta obra, la qual subjecto en tota correcció. I llavors, bé, hi ha tota una sèrie de paraules, com per exemple diu, com s'ha de dir, iglesia o església, niño i minyonet, diu, aquí en diuen el niño Jesús, dispenser o despenser, despulla o despulles, assumpte o assumpto, diu, és més castellà el primer i més català el segon, com de regnum i de templum diem regne i temple, naixement o naixement, admet, admeto, llig o llijo. S'ha de dir lletres patentes o patents, és a dir, sobretot amb els plurals, s'ha de dir aparent, aparenta, suficiente o suficients, bastant o bastanta, és a dir que hi ha un problema de correcció sobre la llengua catalana en el segle XVII i bé, seria molt enfarragós jo ara aquí explicar-vos tota la problemàtica de l'ortografia, tota la problemàtica, hi ha una mena de tractat ortogràfic que jo no sé de ningú que l'hagi estudiat. D'altra banda, el 1689 apareix al Rosselló el primer llibre bilingüe, és una mena d'avís pels capellans, vicaris, confessors, i està publicat ja per un vicari de, podríem dir, d'obediència francesa, però en el prefaci justifica que aquest llibre s'ha de fer bilingüe, s'ha de fer català-francès, perquè doncs la gent encara no sap suficientment francès i per tant no es pot editar en francès perquè no es coneixeria. D'altra banda, penseu que el Tractat dels Pirineus de 1659 encara que sigui una data simbòlica, no hem d'entendre que l'endemà ja tothom, el francès, fos moneda comú. D'una banda, Giralt i Nadal ja han explicat que, a través dels estudis de demografia, que el Rosselló va ser francès abans per la sang que per la bandera, perquè el segle XVI i el segle XVII hi ha una gran immigració a Perpinyà d'occitans i francesos, per tant, coneixien bé la llengua, però eren una minoria. I d'altra banda, durant el segle XVII, el rei francès volia bescanviar el Rosselló pels Països Baixos, i la pressió efectiva de la llengua francesa sobre el Rosselló no es farà a un nivell oficial fins a l'edicte de 1700. El 1695 hi ha un tal Lluís Guilla, i que diu, a mi una altra prefaci: no intento la impressió per persones doctes, sinó per comunes i ordinàries, les quals, per no haver-hi un llibret com aquest en nostra llengua i no entendre altres llengües, deixen de ser instruïdes. Ja per acabar, us faré la lectura de dos textos. Bé, n'hi ha més de textos, inclús en tinc de recollits que no són del Rosselló, que després potser els parlaria aquí. Us llegiré dos textos. Un és d'un sermó barroc, només és perquè un sermó català. He trobat una trentena de sermons catalans al Rosselló dels segles XVII i XVIII, alguns datats, alguns amb el nom de la persona que els predicava, altres no, o potser algun d'aquests podria ser en Fontanella, però faré una lectura d'un fragment d'aquest sermó perquè veieu l'estil florit, aquell estil que ells volien copiar del castellà. Em perdonareu que la meva oratòria sagrada no sigui tan eficient com la d'en Modest, i que la lectura, doncs, només és per intentar donar un tast, i d'altra banda que llegiré un fragment de prosa popular d'un dietari d'Honorat Ciuró, que era un místic. Fixeu-vos la introducció. Aquest sermó va ser predicat el 30 de juliol de 1710 a Arles amb la festivitat d'Abdon i Senen. Què importa que bramen los vents, que s'encresquen les oles, se alboroten los mars, s'encontren los golfos, fluctuen borrascosos vaivents la nau, i encara en naufragui submergit lo vaixell. Si a pesar de tants perills i mals, sap lo savi mirar sempre, constant en son vell nord la llum. Per més que enemics núvols pretenguen llevar la vista del sol a la flor gegantea del prat, i per més que ell pugui ser retirar-se i amagui de nit, sap ella impulsos de son amor, seguint lo rumbo de nit i de dia, si no lo perdre de vista ses fulles, no el perd sa inclinació de son amor. Què importa que siguen pesats i tristos los dies, si, com diu Sèneca, és lo ànimo d'un perfect com ho estat del món sobre la lluna. És a dir, i en aquest sermó hi ha una gran quantitat de llatinismes, de cites clàssiques. Penseu que aquest sermó, doncs, era el dia de la festivitat, doncs, del patró Abdon i Senen. Bé, en aquest poble se significava una de les tragèdies més importants del barroc rossellonès, Sant Abdon i Senen, que és una obra del XVII molt important, que Sebastià Pons diu que segurament és traduïda d'un original castellà del XVI. Bé, no he trobat original castellà per provar-ho, però amb un altre fragment d'aquest sermó sembla ser que aquest capellà devia participar en les escenificacions de Sant Abdon i Senen, i diu: «Me a part que estic oint Abdon i Senen en lo mig de l'amfiteatro, dient el tirà com la corifea dels apòstols Sant Pere a altra ocasió». És a dir, que hi ha una barreja de sermó en pràctica teatral, i penseu que els que escriuen els goigs són també els mateixos que escriuran les obres de teatre. Bé, ja per acabar, només us volia llegir un fragment molt breu d'un dietari d'Honorat Ciuró, que a voltes ens fa pensar en el nostre baró de Maldà. Bé, l'Honorat Ciuró s'han perdut els seus manuscrits. És un home que té 4 o 5 manuscrits molt importants, però darreres pistes policíaques m'informen que aquests manuscrits estan a Toló de Llenguadoc, i estem fent recerques passant una fotocopiadora per la frontera per anar-los a veure. Bé, fixeu-vos que Honorat Ciuró fa un dietari, i per exemple diu: primer, diumenge dia 25, estem parlant de l'any 1653, diumenge el 25 matinet, baixia cameles a Bló Ermità. Diguia mon germà, si me volia fer molre mitja càrrega de blat, tenia en Tuir, en casa de Nicolau Conill, i que la germana Siurona me'l pastaria. Diguia ma cunyada Victòria Siuró si me volia fer coller algunes faves tendres per una de les mosses. No li vingui bé excusant-se que estava ocupada. Estant jo en cameles més de 2 hores, m'adonà 6 pans de blanc on comptar del que em tenia que tastar. Més, fugir a Sant Martí per dir missa i m'emportir un caixó d'ametlles. Diumenge, dijous als 8, missa a l'altar de Nostra Senyora per Francisca Viala del Mas de la Roca. Nos aportar llet per dinar i un vell pa. El 17, dissabte, l'ermità m'aparellà una poqueta de merlussa per l'odinar. És a dir que hi ha, a més d'haver-hi tota una prosa barroca, tota una prosa complexa per la seva sintaxi, hi ha tot aquest vessant de prosa popular que no s'ha estudiat. Per exemple, aquí tinc, i amb això ja acabo, aquí tinc, per exemple, un dinar que feien el 1655 amb la festivitat de la Senyora dels Àngels, l'honorat Siuró. Diu, en la primera teulada, l'odinar, és a dir, vam fer 2 torns per dinar amb aquesta ermita, l'odinar fong dins l'església per no hi haver puesto acomodat que prou pena ne tenia jo davant l'altar de Sant Martí. L'opadrís servia davant, per la una part assistiren a la primera teulada a més dels 6 capellans i 2 caputxins de seculars, Pere Siuró, mon germà. A la segona teulada, Victòria Siuró, ma cunyada, Domingo Galba, àlies Manjolet, Valle de Castellnou i Cameles, 2 ermitans de Sant Martí, Pere Caselles de Fontcoberta, i ara diuen el que mengen, Diu, per l'odinar, fiu pastar 4 mesures de farina de blat de mon germà pagat a la mesura en sa casa amb alguns tortells i se feren alguns pans morenos per la gent més comuna. A la segona teulada, també fong vi blanc, a la caseta anava lo moreno. Vi a mitgera, un crestadet jove molt bo, també de mon germà, que guardà la sang i tripes. És a dir, que no hem de perdre de vista que juntament amb aquest estil, podríem dir, ampulós, retòric, doncs conflueixen tota una altra prosa de caire popular, que és la prosa de les cartes privades, que és la prosa una mica de la correspondència que jo he vist també entre particulars, amb una llengua molt vacil·lant, i també, no m'adona temps per esmentar-vos de coples així més aviat satíriques i altres mostres de literatura devocionària que he recollit. Bé, i moltes gràcies.